aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres 23 de juliol, dia en què hem sabut que el Departament d'Educació ha desbloquejat, després de 5 anys de retards, la impressió de 800 títols oficials d'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyaments Artístics. L'empresa adjudicatària Signa SL haurà d'imprimir 284.000 títols abans del 31 de desembre i continuar la resta durant 4 anys, tot i que els alumnes han pogut utilitzar resguards provisionals per accedir a estudis superiors o feines, el sector educatiu celebra el pas perquè finalment puguin rebre el document oficial. I també hem conegut que la situació humanitària a Gaza empitjora cada dia. 15 palestins han mort per fam en les últimes 24 hores, 4 dels quals eren nens, elevant a 101 el total de víctimes per desnutrició greu des de l'inici del bloqueig israelià. Segons l'ONU i l'OMS, un terç de la població gairebé no té accés a aliments i més de 900.000 infants viuen en condicions pròximes a la fam. L'ONU denuncia que el bloqueig i els atacs que han deixat més de 59.000 morts en total podrien construir un crim contra la humanitat. I finalment, el Meteocat ha activat avui l'alerta per pluges intenses a 16 comarques de Catalunya, entre elles el Ripollès, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Es preveu que al llarg del dia puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb tempesta elèctrica, calamar-se i ratxes de vent que podrien superar els 70 km hora. Les hores de més risc se situen entre les 3 de la tarda i les 9 del vespre i Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. Es recomana, sobretot, evitar zones inundables, no travessar rieres ni torrents i retirar objectes de balcons i terrasses per prevenir accidents.
Tot és de nou i estan per estrenar les claus del món. Quines són? Passar de llarg i mai s'apaguen els fanals.
Joan Masdeu celebra 15 anys de carrera en solitari i avui ens visita per presentar-nos algunes de les cançons que inclouen aquest treball on repassa alguns dels èxits de la seva trajectòria musical. Avui també tindrem temps per preparar i menjar un bon arròs del Delta, parlar de la gentrificació marítima, sortir a trobar la Núria Cartanyà i descobrir cançons i paraules del 2022. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
Nou i 6. Tenim un problema. Carles Soler, treu la música, treu-ho tot, perquè això és seriós, és rigorós. Perquè sembla que tenim un problema amb la connexió de Tarragona, perquè la Núria Cartanyà m'acaba d'enviar un WhatsApp amb una foto d'ella fent les maletes. No sé si ja vol acabar l'aventura de l'estiu, a 23 de juliol. Tarragona, Núria Cartanyà, bon dia, què et passa?
Oh, Manel, no aguanto més. És que no aguanto més, de veritat. Ja estic esperant el taxi. És que portem un ritme.
Portem,
cada dia em fas anar...
Portem 7 dies de programa. Fa res que hem començat.
Doncs, ja, que sóc molt fina, jo. Cada dia amunt i avall, amb aquesta calor que fa Tarragona, que fa molta calor, eh? I tot el dia parlant de Tarragona. Jo necessito un canvi d'aires i la terra corromana n'estic fins del Manel. Mira, unes vacancetes, no sé, un cap de setmana, què et diré jo, en un lloc totalment diferent. Brasil, per exemple?
Per exemple,
sí?
Per exemple.
Vaig a Brasil?
Home,
vinga,
però et dona temps d'ara a les 9 i 6 a 2:15 aterrar a Brasil?
Mama, no sé, no sé.
Ho podem intentar.
Les maletes ja les tinc fetes. Sí, me'n vaig a Brasil.
Et podríem anar a Brasil. I si vas a Brasil, en el cas de que arribis a Brasil, què hi podries fer a Brasil? Per
doncs,
exemple.
Mira, depèn de la ciutat, sí, sí. Depèn de la ciutat on vagi.
Val.
Si me'n vaig a Rio de Janeiro,
sí,
doncs, bueno, puc demanar que m'ensenyin a cantar La Garota d'Ipanema, que
val,
és un clàssic, no?, allà amb a la platgeta d'Ipanema mateix.
Sí.
Si me'n vaig a São Paulo, allà és típic, d'allà va sortir la caipirinha.
Val.
O sigui que podem fer caipirinha, a més, amb les mil versions que tenen allà. I si me quedo a Bahia, a Salvador do Bahia, doncs puc fer una ronda de capoeira.
Molt bé. Escolta'm, el que, no sé quina de les tres opcions faràs, però l'accent el portes, eh? Perquè m'has dit les capitals i les ciutats, però genialment bé, eh?
Després veuré com es diu Obert per vacances.
Val. M'agrada. A veure si ens fa una salutació també doncs amb aquest accent. M'agrada la idea. Doncs escolta'm, Núria, d'aquí una estona, relaxa't, no marxis el programa, queda molt estiu per endavant.
No marxo, doncs. És que us trobaria a faltar, també.
Exacte, no marxis, perquè després et trobaries a faltar i acabaries volent tornar. De fet, jo de tu el que faria seria suspendre les teves vacances d'estiu i quedar-te aquí amb nosaltres fins al 29 d'agost, tranquil·lament. Per què marxar?
Ves que m'ho pensaré.
Pensa tu.
De moment em quedo, busco Brasil a Tarragona.
Vinga, fet. Gràcies, Núria, fins aquí una estona.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
És estiu i a la costa catalana rep molts visitants que porten a terme diferents activitats al mar. La Costa Brava és una de les zones amb més volum de persones, embarcacions, activitats marítimes, i tot això té un impacte en el mar i en la flora i la fauna que hi viuen. En volem parlar amb tot un expert i per això li preguntem a la nostra companya de Ràdio L'Escala, la Cristina Cantal. Bon dia, qui ens acompanya avui?
Bon dia, Manel. Doncs avui a l'Obert per Vacances ens acompanya el biòleg, bussejador i divulgador del mar des de fa més de 30 anys, en Boris Weissmann. Bon dia, Boris.
Bon dia. Com esteu?
Com dèiem, doncs hi ha molts agents al mar a l'estiu i tot això afecta a la fauna i flora marítima. Com l'afecta?
Bueno, l'efecte, de fet, és multifactorial. L'afecta de moltes maneres. I és que realment, com tu dius, la gent que cada cop hi ha més gent que fa coses al mar i hi ha més coses més diverses. Vale? Mm-hmm. Jo l'altre dia estava parlant amb un veí que ja és gran i m'explicava que quan era jove anava a agafar musclos i que s'estava tot el dematí amb la barqueta de rems i que en tot el dematí agafant musclos no veia ni una sola barca en el litoral. Clar, això ha canviat moltíssim. Ara surts a mar i veus moltes barques, moltes embarcacions, sí? I això pues té un efecte. Té un efecte des del soroll dels motors, que cada cop són més potents, a les velocitats que van les embarcacions, que provoquen onatges, provoquen atropellaments de fauna, els motors pues, que fan vessaments sense voler, tot això pues, va tenint un efecte acumulatiu. Acumulatiu pel fet de que pues, són cada cop més persones i fent més coses. Sí? també passa que al llarg del temps hi ha coses que han millorat. Mm-hmm. Perquè jo recordo quan era jovenet que anaves a la platja de a prop de Barcelona i la mar estava pues, feta un fàstic. Per què? Perquè tot el clavegueram pues, no funcionava i era, pues, la mar estava, pues, estava en unes condicions que no són les d'ara. Que gràcies al clavegueram que funciona, pues, ara el mar està més net. Clar. En aquest sentit. Mm-hmm. Per tant, hem avançat en algunes coses, però en altres pues, hem, diguem-ne, retrocedit.
Doncs mira, justament et volia preguntar per això, perquè ens has donat una pista també doncs, de l'estat del mar, aquest circuit de clavegueram. Si fem una mica i posem la mirada doncs, en el passat, enrere, en quines altres coses hem millorat i d'altres també que hem empitjorat amb el pas dels anys?
Mira, una cosa que m'agradaria molt fer menció, i és des de la nàutica han fet una iniciativa molt xula, i és un projecte que es diu Econàutic, econàutic.cat. I això és, des del sector nàutic, han publicat un llibret, una sèrie de normes, de consells, en els quals la nàutica pot fer... Què pot fer per millorar o per ajudar a millorar l'estat marí? Això què vol dir? Que des de la nàutica mateix, que potser són un dels impactes més visibles que hi ha avui en dia en el mar, estan fent accions per corregir, minimitzar el seu efecte i per no perjudicar el medi, que al fin i al cabo és el medi que ells volen disfrutar. Això seria una cosa que estem millorant. O sigui, som conscients de l'efecte i estem començant a reaccionar per actuar en conseqüència.
Uh-huh.
I això és molt important.
Home, molt interessant, oi, clar, tant. I més que sortir del sector nàutic, no?, que ells mateixos, doncs, òbviament vulguin conservar tot aquest medi marí, i també, doncs, una manera de protegir el fons marí, perquè sempre hem parlat, no?, que aquestes praderies de Posidònia, de Cimodocea, Nodosa, doncs, són el pulmó del mar. En aquest cas, doncs, les boies tenen un paper essencial en aquesta temporada d'estiu, i precisament, Boris, tu estàs molt, molt posat amb tot el tema de les boies, eh? Explica'ns una mica la tasca que esteu fent.
Bueno, sí, estem ajudant a compatibilitzar la nàutica recreativa amb la conservació del fons. Perquè, tot i que he dit abans que els impactes són múltiples i és multifactorial, un dels impactes que reben justament els fons marins, els fons de pradera de Posidònia, de Cimodocea, són l'efecte de les àncores. Quan les embarcacions volen fondejar, volen parar a prendre el sol, a descansar, pues tiren a l'ancla i després quan recullen l'ancla pues fan malbé el fons del mar si no ho fan correctament. Aleshores, què es fa? En concret, a la zona d'aquí de l'Empordà, els municipis estan posant una sèrie de camps de boies. Per què? Perquè les embarcacions no hagin de tirar l'ancla, no hagin de tirar el ferro, no hagin de fer malbé el fons. Això també augmenta en seguretat, perquè no tenen risc de que se les encalli l'ancla al fons, no tenen perill de que amb el vent l'ancla es desenganxi i garregi. Per tant, augmentem seguretat, augmentem conservació d'entorn i ordenem l'espai, perquè com que cada cop hi ha més barques a mar, doncs l'espai és limitat i està bé, doncs, que hi hagi un cert ordre. I això, doncs, és beneficiós en tots els aspectes. Aquestes boies que es posen, doncs, com a camps de boies, Déus diuen que diem, per compatibilitzar la conservació i els usos de la nàutica.
Boris, l'actualitat de les darreres setmanes, i ho hem comentat aquí a l'Obert per Vacances, ens porta a parlar justament que s'han tornat a arrencar les balisses de les cales del Crit, el Vedell i Font Morisca a Mont-ras. Per què passa això i quin és l'objectiu final?
A veure, aquí és una mica complexa, perquè això, això és un problema de veïnatge, això és un problema de veïns, de convivència. Els propietaris de les embarcacions consideren, doncs, que ells han estat ancorant aquella zona des de fa molt de temps i que no entenen perquè ara no poden apropar-se a la costa i fondejar i estar tranquils allà en una cala sense molestar ningú. Des de l'altra banda, els usuaris de les platges, doncs, volen anar a aquesta zona a banyar-se i diuen que sense que les embarcacions els hi amenacin o els posin en risc la seva integritat. I per l'altra banda està el tema del fons marí, que s'ha de conservar i preservar de la millor de les maneres. Per tant, això és una altra vegada. N'hi ha moltes lectures diferents de com gestionar l'entorn. I, evidentment, a mi m'agrada molt dir que la conservació o la fem entre tots o no es fa. Perquè si uns volen conservar i els altres no volen conservar, sempre guanyaran el que no volen conservar. Per tant, això s'ha de fer una labor de didàctica, una labor de discussió, de posar-nos tots d'acord i què és el que realment volem fer amb els nostres usos i amb la conservació del fons.
Sí, perquè l'any passat ja va passar, no?, aquest succés i es van tornar a posar aquestes boies. Escoltàvem també l'alcaldessa. Aquest any es tornaran a posar. En quin procés està ara mateix tot aquest tema,
bueno,
Mont-ras?
Sí, clar. Es van posar, clar, Mont-ras és un municipi que no té molts de recursos per dedicar-li al mar. A més, les seves cales, pues, són de mal accés, la seva població, pues, tampoc no hi va. Per tant, els diners que posen ells a posar les boies, si després els arrenquen, és literalment tirar el diner al mar, és llançar-los al mar. I clar, estan plantejant-se si es tornarà a posar o no es tornarà a posar. Jo personalment penso que s'ha de fer un esforç de discussió, de diàleg, de trobar un punt intermig justament perquè tothom estigui d'acord en que aquell fons els hem de conservar i de quina manera els hem de conservar. Però posar unes boies d'una nit a l'altra, pues, possiblement no sigui la millor manera perquè provoques aquest tipus d'accions i de reaccions. S'ha de fer
Vaja,
més
si ha passat una
didàctica,
vegada,
més...
en pots fer dues, no?
Clar. Clar, perquè això és molt difícil de vigilar, perquè qualsevol persona va al vespre i se les emporta, això no és molt fàcil de que passi. Per tant, la vigilància jo penso que no seria... Bueno, sempre està bé la vigilància, però jo penso que s'ha d'invertir més en trobar un punt comú, en arribar a, ara que està tan de moda la paraula de cogestió, pues de gestionar-lo entre tots, a l'espai.
I tant. Altres zones, com per exemple Cala Montgó a l'Escala, també hi ha problemàtiques. Quines són aquestes voris?
Bueno, en aquest cas és el Parc Natural del Montgrí i Medes Baix Ter, que el que vol és per preservar la pradera de Posidònia que hi ha allà sota, evitar tota la pressió de les embarcacions. Has de pensar que la costa del Montgrí, justament, és una costa molt abrupta, que només té com tres cales possibles on fondejar i que té dos ports molt grans, un a l'Escala i un a l'Estartit, un a cada extrem. Per tant, hi ha una gran densitat, diguem-ne unes 2.000 embarcacions, que si surten totes de cop, pues no hi ha prou espai per tothom. I si, clar, i si el que volem és protegir les praderes de les cales i tanquem l'accés a les embarcacions, aquestes embarcacions a on van? És un problema de veïnatge una altra vegada. O sigui, som molts, tothom volem gaudir, que ja està bé que tothom vulgui gaudir, però el gaudi ha de ser compatible amb la conservació. En el cas de Cala Montgó, pues, clar, hi ha un òrgan gestor, que seria el Parc Natural, que s'encarrega i té el mandat de conservar i de protegir els prats de Posidònia. En altres llocs de la costa, pues, no està tan clar qui s'encarrega aquí i qui és el responsable d'aquest espai. Aleshores, és una mica més complicat.
Doncs veurem també què acaba passant. Com deies, Boris, al principi ha de ser una solució que tothom vulgui unir-se a aquesta solució, perquè si no, doncs el desastre sempre és el que acaba de guanyar. I, de fet, per acabar, Cristina, ens volies desvetllar també que el Boris és impulsor d'un altre projecte que està molt associat també al mar, eh?
Home, sí, doncs ja que et tenim aquí, Boris, aprofitar i parlar una mica del projecte Sèpia, que ja porta bastant recorregut, amb aquestes sapieres que també són visitables. Ara estem a ple estiu. Com està anant aquest any el projecte?
Bueno, aquest any és ja l'any número 10 que portem i està anant bé. I aquest any és un any molt xulo, molt interessant, perquè és com si fos la evolució de los Pokémons, així dit en broma. I és que aquest any al projecte Sèpia s'hi li afegeix un altre projecte que se solapa i és el projecte Cavallets de l'Estartit, en el qual les sepieres que es col·loquen amb els pescadors artesanals per tal de promoure les postes i la cria de sèpies i de calamars, aquest any, a més, els aprofitem per fer un seguiment dels cavallers de mar. I aquí fem un ús turístic, és a dir, amb els centres d'immersió de l'Estartit, l'associació de centres, volem promoure aquestes sèpieres com a punt d'immersió, un nou punt d'immersió que, per un costat, traurà pressió a les Illes Medes. Per altra, es crea un punt d'immersió completament nou i diferent a qualsevol lloc que hi vagin els bussejadors, i a sobre promovem la ciència ciutadana, en el qual els submarinistes poden participar en un estudi d'un peix, que és el cavallet de mar, en un peix que està protegit, que està en risc i que, a més, es coneix molt poc. Se sap molt poc d'aquestes espècies, perquè són molt críptiques, s'amaguen molt i la gent, pues, normalment no els veu, tot i que poden ser-hi, però la gent no els veu perquè es camuflen molt. I en aquestes sepieres, pues, és més fàcil d'observar i aquí esperem que sigui un bon punt de recollir informació per conèixer més sobre aquestes espècies.
Doncs ho deixarem aquí. Gràcies, Boris, per acompanyar-nos un estiu més a l'Obert per Vacances.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i espereu que vingueu aquí a veure les sèpies visitables que estem col·locant aquí justament per anar a veure ous de sèpia, algun pop, algun
Doncs
calamar.
vindrem. Gràcies, Boris, i gràcies, Cristina
Vinga.
Cantal. Fins demà. Adéu.
Gràcies, fins demà.
El 88% de les tortugues marines que han passat pel Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, ubicat al Prat de Llobregat, presenten macroplàstics en el seu organisme. Ens amplia la informació en Jonathan Martín González des del Prat Ràdio.
Bon dia. Són dades recollides al 6è estudi per a conèixer l'estat de contaminació marina amb la tortuga marina com a bioindicador. Un anàlisi que han dut a terme des de la Fundació CRAM amb la col·laboració de laboratoris SBR al llarg de l'any passat. Aquests elevats percentatges indiquen que el mar conté gran quantitat de residus plàstics i això influeix no només en la vida marina, sinó en la vida de tots els habitants del planeta, ja sigui pel consum de productes del mar com pel cicle biològic de l'aigua. Escoltem a Lucía Garrido, responsable de clíniques del CRAM.
Nosotros analizamos el plástico a nivel visual, entonces es lo que denominamos macroplásticos, que es el plástico mayor de 5 milímetros, y nos encontramos con que muchísimas tortugas defecan o plástico o tienen contenido plástico en el digestivo a la hora de hacer necropsia. Nos preocupan estas cifras porque creemos que a nivel de microplásticos puede ser mucho mayor este número, que hay plásticos incluso que a lo mejor no se están expulsando por heces o que siguen en contenido digestivo, pero que afectan a estos individuos. De hecho, nos hemos encontrado con necropsias que el animal no había expulsado plástico, pero sí que tenía contenido plástico en el digestivo a la hora de la necropsia.
A banda d'aquests macroplàstics, és a dir, trossos que poden ser vistos a simple vista, des del Centre de Recuperació d'Animals Marins temen que la xifra de microplàstics pugui ser encara més elevada i ser present a la totalitat de tortugues ateses pel CRAM.
Gràcies, Jonathan. Falten 6 minuts per 9:45 del matí.
Sintonitza Obert per Vacances.
I arriba ara el moment de conèixer una nova paraula habitable, com fem cada matí. Avui us expliquem que l'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del Només sí és sí, van publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. Avui coneixem i recordem la paraula consentiment.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2022. Consentiment.
Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
Sandra Cuadrado.
L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del Només sí és sí, van publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí i és important perquè posa nom a les violències contra les dones, un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
Després de 15 anys de trajectòria en solitari, Joan Masdeu celebra el camí recorregut i tot allò que encara ha d'arribar amb la bona aventura al seu 6è disc. I avui el presentem aquí a l'Obert per Vacances des de Girona. Saïd Esbai, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs avui toca música, toca La Bonaventura, un disc que combina la revisió de temes emblemàtics de la seva carrera també amb noves cançons i que es presenta com també aquella travessa sonora compartida amb artistes com el Joel López, el Dan Peralbo o també amb Rivero Melet. En aquest cas, Joan Masdeu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, sí.
Per què la Bonaventura? Què representa per tu aquest sisè disc?
La Bonaventura ha sigut una excusa per donar cabuda a una sèrie de cançons que no haguessin possiblement entrat en un nou disc a l'ús. I quan em vaig donar compte que feia 15 anys que estava fent cançons en solitari després de tota l'etapa de Whiskins, vaig pensar que em podia permetre el luxe de fer-me un petit regalet i fer un disc petitet que es diu La Bonaventura i que acull aquestes cançons que difícilment haguessin tingut cabuda amb un altre disc. D'entrada, i arran d'aquests 15 anys, doncs, revisitar dues cançons de la meva discografia i em va semblar que era xulo no fer una revisió de cançons perquè no era l'objectiu, però agafar el primer single que vaig treure en solitari, que és El carrer dels Jocs Florals, i l'últim, com per inici i moment present, dues cançons noves que tenia al calaix i que il·lustraven molt bé el relat i el missatge d'aquest disc, com són Tornar a casa i Castells. I després hi havia una cançó que des de que es va publicar l'any 2007 per Deluxe, el grup que militava Joel López en aquella època, el segon o tercer cop que la vaig escoltar vaig dir no sé quan ni com, però m'agradaria molt en algun moment de la meva vida adaptar aquesta cançó al català. I vaig pensar, ara és la meva. Amb la sort i amb la bona aventura, que finalment doncs, Joel López es va afegir en el projecte i ha cantat també aquesta adaptació al català per primera cop en la seva trajectòria, que la cantava en català. I per tant, això juntament amb el River Omelet, el carrer dels Jocs Florals i el Dan Peralbo, el No en tens prou, doncs m'han fet un regal molt, molt bonic.
Clar, el concepte Bonaventura, parla de sort, també estàs parlant d'aquesta experiència, vull dir, no sé si sents també que estàs com en aquell punt d'equilibri entre tot el que has viscut i el que encara et queda per viure.
Totalment, era això, i és un joc de paraules. La Bonaventura, si ho llegeixes seguit, la Bonaventura és allò que ens espera i que no sabem com anirà, però també aquesta projecció i aquesta il·lusió cap al futur. Mentre que la Bonaventura és la bona aventura d'aquesta experiència musical viscuda i l'agraïment haver pogut fer música durant tots aquests anys, no? De fet, el disc em servia també, com tu bé acabes de dir, per fer un punt i seguit, no? De dir, bueno, un moment, pensem-nos en calma quin ha de ser el següent pas i que no entrem en aquest cercle tancat de fer disc per fer gira, per fer disc, per fer gira, saps? Ja. És a dir, un moment, agafem aire, anem a posar els comptadors una mica a zero i fem-ho de la manera més divertida possible, que és jugant amb la música, i m'he fet, deia, aquest regal per això, per jugar amb aquestes cançons.
De fet, aquest disc celebra, com dèiem, 15 anys de carrera en solitari. Mirant enrere, com resumiries tot aquest camí? Perquè 15 anys donen per molt, eh?
Sí, donen per molt. Primer, amb el privilegi, com deia fa un moment, de poder seguir fent música. D'altra banda, fer música i fer qualsevol disciplina artística ni és ni ha sigut mai fàcil. I moltes vegades pots caure també en el parany del desolament, no? Una mica d'aquests objectius i aquests retorns ficticis que ens inventem i que sembla que si no els assolim, ostres, tot sigui un drama, no? A veure, la música d'això no en té cap culpa. I una mica aquest disc era precisament per això, per fer una mica de balanç i sobretot per tornar, com diu una de les cançons, tornar a casa, no? Tornar al punt i a l'origen, a la gènesi, no? Per què vaig començar a fer cançons, no? Per què vaig començar a fer música? I aquest ha de ser l'objectiu real. És a dir, vaig començar fent música perquè m'agradava la música, perquè és una manera d'expressar-me sense pretendre res més a canvi, no? A la que ja esperes un retorn i et comences amb les comparacions i on te creus que hauria d'haver arribat la teva proposta, jo crec que aquí estàs caient en un parany que moltes vegades és comprensible que s'hi caigui, no? Però que es comença a viciar tot i crec que està bé de tant en tant posar aquests marcadors a zero i dir, m'agradaria pensar que segueixo fent música pel fet simplement de disfrutar de fer-la, no?
Clar, Joan, t'anava a dir, com és això de tornar-te a escoltar aquelles cançons que havies fet anteriorment amb aquesta nova sonoritat?
Bueno, per mi, com que sóc tan gran ja, aquests 15 anys són aquí mateix, saps què vull dir-te? Aleshores, sí que aquesta distància la noto molt més evident si escolto primer disc de Whiskins, o de Whiskins collons, no? Clar. Gairebé no me'ls puc ni posar. Però pràcticament em dona la sensació errònia, evidentment, que quan vaig treure el meu primer disc en solitari, que fa 15 anys, és abans d'ahir. Evidentment has anat evolucionant, has anat polint el teu discurs, les teves cançons, encara que no en siguis conscient, tu sempre, et penses que sempre fas les cançons de la mateixa manera i no és així, no? Però la veritat és que no ho veig tan lluny.
Escolta'm, Joan, com ha canviat la indústria des que vas començar ara fa uns quants anys? Després et preguntaré també per al públic, per la gent que t'ha seguit, però també el món de la indústria, el món empresarial d'aquest sector, com ha anat evolucionant o no amb el pas del temps?
Bueno, jo crec que sí, evidentment tot ha anat mutant, tot ha anat canviant. Afortunadament, jo crec que hi ha més propostes i amb més qualitat que mai. La gent, els xavals surten molt, infinitament més preparats de les escoles de música que fa 20 o 25 anys enrere. I això és una bona notícia, igual que tota la infraestructura, productors, estudis, etcètera, etcètera, no? I fins aquí està, jo crec que molt bé. La part, jo crec que una mica més perjudicial de tot aquest avenç és que crec que tot és molt efímer, tot passa molt ràpid i qualsevol proposta artística necessita el seu temps per ser, no sé, digerida, no? Per ser contemplada, per ser escoltada, i tu pots estar un any i mig composant, produint un disc i t'adones que quan aquest disc es posa en circulació i es publica, dura el que dura un cop de dit en el mòbil, no? I crec que tot va massa ràpid. En aquest sentit, jo crec que seria la part una mica negativa.
T'haig de dir, Joan, que amb aquests anys que portes dedicats a la música ens has fet grans a moltes generacions, perquè, clar, tu has estat evolucionant com a artista, però també els que t'escoltàvem d'adolescents també hem crescut. I ja alguns tenim hipoteca, tenim parelles, tenim cotxes, tenim feines...
Bueno, que consta que us ho fec grans vosaltres, jo no, eh?
Exacte. Escolta'm...
Cadascú amb la seva hipoteca,
tu. Cadascú amb la seva hipoteca. No oblidem a demanar responsabilitats. Escolta'm, com serà la gira que tens prevista també per presentar aquest nou treball?
Bueno, ja hi som, des del mes de març que estem fent concerts. Com deia, el disc és un disc petitet que recull només dues revisions d'aquestes cançons de durant tots aquests anys, però afortunadament els concerts podem extendre una mica més això. I l'avantatge d'això és que amb sis discos crec que hem pogut començar a triar una mica el bo i millor del que tenim i poder posar les cançons que creiem que tenen més pòsit de tota la discografia, i això fa que nosaltres ens ho passem molt bé tocant-les i esperem que el públic que ve als concerts doncs també ho acolli de la millor manera.
I a més, vull dir que són uns concerts sempre molt, molt íntims, vull dir, en format molt acústic, molt proper també una miqueta al...
Depèn, tenim el format de banda, que som els quatre músics, després hi ha el format de trio i de duet, i aquests concerts de duet són els concerts una miqueta més íntims. No?
Dates que tenim ara per pròximament?
Doncs mira, vam ser fa la setmana passada a Capmany. Aquesta setmana el festival A2M de Tornabous, el dia 25, el 27 a Vilaplana, el Garbinar de Pop, i després ja a l'agost, a veure, t'ho dic una mica de memòria, però...
Això és bo, això vol dir que no hi ha molts.
Sí, bueno, suficients com perquè entre els que hi ha i la meva memòria, doncs entre tots no farem un de sencer. Tornem a Terres Gironines el dia 9 d'agost, si no m'equivoco, que és el Festival 5 Sentits de Campdevànol, el dia 7 soc a Mollerussa, i el dia 10 el Festival de Cambrils, i després Vilaller, bueno, anirem fent fins a finals d'estiu, sí.
Això fins a finals d'estiu, no sé si després de la tardor tindrem alguna coseta més, també.
És possible que la tardor surti encara algun concert i després ja veurem. La missió i l'objectiu d'aquest disc era fer uns quants concerts enguany i, com deia abans, que servís una mica com de punt i a part per encarar els nous reptes, que encara no sé ben bé quins seran, però agafar una mica d'aire i fent-ho jugant d'aquesta manera amb un disc ens ha sentat molt bé.
És el que t'anava i ara parlaves d'aquest ja veurem, d'aquests nous aires, d'aquests... Entenc que sobre la taula alguna cosa, no sé si un setè disc, però potser des d'un enfocament...
En el fons, el pla sempre ha sigut que no hi havia pla, saps? Clar. Però sí que em trobava una mica amb la necessitat i amb les ganes de no haver de... autoimposar-me un nou disc convencional, per dir-ho d'alguna manera, a l'ús. Necessitava parar una mica i, com que no sé parar mai del tot, vaig a fer aquest divertimento que m'ha sentat molt bé, que és aquest La Bonaventura, disc petitet, revisió, aquesta versió, dues cançons noves, i tenir l'oportunitat de fer una gira revisant, com deia, doncs les cançons que crec que més posi t'han deixat de tots aquests anys. No?
Et sents més lleuger com a artista?
Sí.
I també a nivell personal?
Sí, sí. Fa un parell o tres anys que m'ho noto de més relaxat, més tranquil, i està bé, perquè és que crec quan... Bueno, sota pressió també en surten de cançons de vegades, perquè també ens hem trobat amb situacions que sota la pressió ha anat a favor, però a mi em començava a anar una mica a la contra, i crec que m'està afavorint tot això.
Ara parlàvem d'aquests 15 anys. Com es veu Joan Masdeu d'aquí 15 anys?
Ostres, doncs espero que amb l'esperit i amb la il·lusió de seguir jugant, de seguir jugant com he tingut el privilegi i la sort de poder fer d'alguna manera fins ara. Tant de bo.
Doncs Manel...
Sí, escolta'm...
Si no has tingut prou...
No, jo mai en tinc prou, per tant, vindré a algun d'aquests concerts de la gira. Moltes gràcies, Joan Masdeu, per passar-me.
Ja ho has dit,
també.
Ho acabes de dir. Sí. I ho ha escoltat tothom, a més a més.
Queda supercompromès. Exacte, vindré. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar aquesta estona d'estiu amb nosaltres. I, Said, gràcies també a tu, un dia més per estar a l'Obert per Vacances.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Que us vagi molt bé i marxem escoltant justament aquesta cançó No en tens prou amb en Dan Peralbo i seguim a l'Obert per Vacances.
Finit que per subsistir s'ha d'alimentar.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 9 minuts a 9:45 del matí. Recordeu que aquestes paraules, aquestes veus indispensables que us oferim a l'Obert per Vacances, podreu seguir-les íntegrament a la xarxa Més a partir de la tardor. Avui, Cants i elegies i l'alta llibertat van ser dos dels primers poemaris de Clementina Arderiu. Ben atents, us les presentem ara a l'Obert per Vacances.
Veus indispensables. Clementina Arderiu.
El segon poemari de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, hi trobem l'actitud amb què encara situacions vitals com la mort o la solitud, sentiments com la gelosia o la desgana. Ens mostra un procés de creixement personal que va unit al camí de la vida i ho fa des de l'optimisme, l'esperança i la religió. L'encomanar-se a Déu, acceptar la vida amb els seus entrebancs. Una obra emmarcada en la poètica noucentista. En aquests 35 poemes n'hi trobem 4 que són versions de Rabindranath Tagore, amb la fortuna que el manuscrit original es conserva amb el seu fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'entre els poemes, en voldríem destacar el que porta per títol El pendís, on es mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
Jo deia ahir, ésser i sentir, fortuna rara. Per què la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'ésser i sentir? I era per mi, goig pur, més ara, per un pendís, rodoladís, jo faig ma via. Un pas amunt i en llisco sis. Si defallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar, no mira enrere. En l'aire sols puc esguardar que en la vorera l'herba assecar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El pendís, de Clementina Arderiu.
Veus indispensables.
Els primers anys del matrimoni Riba-Arderiu transcorren entre viatges, el naixement dels seus fills i la literatura. Clementina publica l'any 1936 el poemari Cants i paraules, però el 17 de juliol d'aquell mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, fet que canviaria el rumb de moltes vides, entre elles la de la família dels dos poetes.
En un primer moment, decideixen quedar-se a Barcelona. Els motius? Els seus ideals i la lleialtat d'en Carla Riba cap a les persones de l'Escola de Bibliotecàries, que depenien d'ell. L'any 1938, Clementina Arderiu obté el Premi Folguera per Sempre i Ara, una obra que no veia la llum fins al 1946, perquè el final de la guerra, el 39, obligaria la família Riba Arderiu a emprendre l'exili.
Rosa Ardit.
El Carles Riba, arriba efectivament la guerra, arriba el 38 i tal, doncs va decidir marxar a l'exili, però van haver de marxar, com aquell que diu, perquè eren simpatitzants del catalanisme i de la república. Llavors era prou com per tenir-li, en fi, per haver de marxar. Llavors, doncs, ella s'hagués pogut quedar, potser, però va decidir, evidentment, no l'anava a deixar, i també van decidir que s'anaven ella i, bueno, ella anava amb ell, evidentment, i amb els fills, i es van emportar els fills, també. A l'exili va ser molt dur. Fam, misèria, bueno, en fi, tot el que van passar tots, tremendo. Té tres poemes dedicats a això. En Carles Riba, llavors, va haver de començar també a fer, per exemple, traduccions al castellà, quan ell era un gran hel·lenista, i havia fet traduccions al català, doncs, d'Uri, Eurípides, de Sòfocles, de part de l'Odissea, vaja, etc. I de l'alemany, que també sabia, del francès, de tal. I van haver, doncs, això. Va ser un tall important.
Després de 4 anys d'exili a França, el 1943 tornen a Catalunya. Els primers mesos són acollits a casa d'una amiga abans d'instal·lar-se novament a Barcelona. Van ser anys durs de fam i misèries i la tornada a la ciutat no va ser del tot propícia per a Clementina.
Llavors van tornar al 43. Per un cantó van estar, diguem-ne, contents de tornar perquè els dos fills grans, que eren el Jordi i l'Oriol, havien arribat un any abans, havien tornat, vaja, tornat un any abans perquè el gran, el Jordi, tenia l'edat del servei militar. I si no s'hagués presentat, hagués estat declarat pròfug. I, bueno, aleshores van arribar, però bueno, la primera cosa, li havien, quan l'arribar a la casa que tenien llogada a Sarrià, li havien robat el piano. Això de robar-li el piano, això és una cosa importantíssima, perquè ella tocava molt bé el piano.
La música i la poesia en Clementina Arderiu eren vida, passió i professió. I la pèrdua del piano en arribar de l'exili va ser un episodi més de la duresa i misèries de la guerra i la postguerra.
Tres quarts de 10 del matí, ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agraden els productes de proximitat. Avui, per això, el Collita Pròpia, omplim el plat amb l'arròs del Delta de l'Ebre. La companya Leonor Bartomeu de Delta.cat ens n'explica propietats, virtuts i entorn.
Collita Pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero. Nom.
L'arròs.
Nom científic.
Orisa sativa.
Indret on es conrea.
El Delta de l'Ebre.
Temporada.
L'arròs és un producte que es consumeix tot l'any. El cicle del cultiu s'allarga durant mesos. A l'abril s'inunden els camps d'arròs, al maig es fa la sembra i la sega es realitza entre els mesos de setembre i octubre. L'arròs és el cultiu per excel·lència al Delta de l'Ebre. Actualment es conreen 22.000 hectàrees i ocupa més d'un 60% de la superfície del Delta. El cultiu de l'arròs va arribar a finals del segle XIX amb la construcció del canal de la dreta de l'Ebre primer i el de l'esquerra després i va suposar transformar tota una zona plena d'erms i salobràs en camps d'arròs. l'alta salinitat del terreny fa que l'arròs sigui l'únic cultiu viable al Delta de l'Ebre. Per això cal inundar d'aigua els arrossars abans de sembrar. Marc Ibeas, director tècnic de l'Associació de Productors ProDelta, és una de les persones que més coneix el conreu de l'arròs al Delta.
El cultiu de l'arròs va ser primer doncs, la construcció dels canals i de tota la xarxa de rec i drenatges que al final transporta i se ramifica i transporta l'aigua cap a tot, per tot el delta. Això va permetre inundar els camps i fer baixar aquesta salinitat i dur a terme un cultiu. Que si no fos per això, doncs al final això eren tot erms, eren tot pantanars, sense possibilitat de cultivar-hi res.
El cultiu de l'arròs marca el paisatge i també el caràcter de la gent del Delta. El ritme de vida i les estacions de l'any van lligades al cicle de l'arròs, el marró dels camps secs a l'hivern, el blau mirall de la inundació dels camps, el verd en el moment en què creix la planta i el groc de quan l'arròs està a punt per segar. Pagesos, Delta i arròs són la simbiosi perfecta per a Albert Pons, pagès de Camarles.
El Delta no es podria concebre de cap manera si no tinguéssim arròs. L'arròs està lligat al Delta i el Delta arròs formem una simbiosi i una cosa és conseqüència de l'altra. L'arròs és un cultiu que s'adapta molt bé a lo que és les característiques del Delta, un terreny humit i amb presència de sal.
Malgrat el cicle de la planta de l'arròs va de maig a octubre, el període que va entre la sembra i la sega, l'arròs és un cultiu que dona faena gairebé tot l'any als pagesos.
Ens dediquem a l'arròs, podríem dir que estem tot l'any, val dir la paraula embolicats, no? Podríem dir que estem tot l'any, des de febrer fins a l'octubre. Clar, després tenim els mesos de l'hivern, que tota la maquinària que va per dins els camps d'arròs, això necessita un manteniment. Molt de manteniment, molta cura, la maquinària val molts de diners i els pagesos ja mos hem acostumbrat a fer-nos nosaltres el manteniment, de desmuntar, desguassar, de rascar, de pintar i tal. És a dir, que podríem dir que estem tot l'any en el que és el cultiu de l'arròs.
El Delta de l'Ebre és la principal zona arrossera de Catalunya i una de les principals de l'Estat espanyol. En el cas del Delta, més de 6.000 pagesos es dediquen actualment al cultiu de l'arròs, que compta amb el segell de denominació d'origen protegida. La producció es mou entre les 120.000 i les 140.000 tones i principalment s'hi cultiva arròs de gra rodó, que és el que s'utilitza en gran part a la cuina mediterrània.
De manera general, al Delta sembrem un gra d'arròs redó, semirredó, que és un gra que s'utilitza per a plats elaborats, tipus paelles, arrossos caldosos, arrossos a la cassola. I aquestes varietats, doncs, les més representatives, ne tenim tres, que serien la Jota Cendra, la Bomba i l'Argila. Aquelles tres ja només representen més d'un 60% de la superfície d'arrossos al Delta de l'Ebre. Són varietats que descendixen de la varietat tradicional Bahia. I després també tenim, és cert, és minoritari, doncs unes petites superfícies d'arròs llarg, arròs que ja és més per a plats freds, per a ensalades, però que no és el consum majoritari que ens demana el mercat i no és el tradicional d'aquí al Delta de l'Ebre.
La sega de l'arròs es du a terme entre els mesos de setembre i octubre. Un cop assegat, és emmagatzemat en sitges i comença un llarg procés per transformar l'arròs en closca en l'arròs blanc perlat que acaba a les nostres taules. Un procés que es fa íntegrament a les dues cooperatives arrosseres del Delta, des del camp fins a l'envasat. Hem entrat a la planta de Nomen Foods d'arrossaires del Delta de l'Ebre, on la seva directora de producció i qualitat, Verònica Beltrán, ens ha parlat de la importància que se li dona a la traçabilitat en el cultiu de l'arròs.
Comença tot el procés, no?, de control i seguiment de la traçabilitat, no?, i del procés productiu. Entra la matèria prima en closca, directament dels camps, i comença un procés de control, no?, de saber cada entrada que tenim de matèria prima, de quin soci agricultor ve, no?, zona, polígon, parcel·la. Se fan uns primers controls de qualitat, d'humitat, impureses, rendiment, i una volta són tots correctes, el que fem és anar recepcionant aquest producte. La matèria prima va passant per unes fases de neteja, no? de neteja i de tamisat, per treure les palles més no? envergadura del camp, i a partir d'aquí el que fem és un procés d'assecat.
Un cop l'arròs ja ha entrat a cooperativa, és emmagatzemat en la temperatura i la humitat adequades i es va utilitzant d'acord amb la demanda del mercat. Quan l'arròs entra a la cadena de producció, el primer que cal fer és treure-li tota la palla i a través d'un sistema de fricció s'aconsegueix l'arròs blanc perlat que ens arriba a taula.
És totalment un procés físic, és a dir, va entrant la matèria prima, ja neta i tamisada, i el que anem fent és anem traient capes, no? És a dir, anem traient la primera capa, que en diem la pellofa o la cascarilla de l'arròs. Després, posteriorment, obtenim un semielaborat, que és l'arròs cargo. Aquest arròs cargo el que fem és blanquejar-lo i polir-lo mitjançant uns equips que són unes pedres esmeril amb uns tamisos que el que fan és que l'arròs va voltant sobre si mateix i sobre altres grans d'arròs per un sistema de fricció física.
L'arròs del Delta de l'Ebre està cultivat en el marc d'un parc natural i d'una zona humida d'importància internacional. Arrossars, delta i biodiversitat són l'engranatge perfecte que fan de l'arròs del Delta un producte 100% sostenible i adaptat a l'entorn i un producte d'una qualitat única. Aigües, ginolls, mig estacats, canten i riuen, canten. I conten xistes per oblidar, canten i
riuen. 7 minuts per arribar a les 10 del matí. És el moment d'encetar la competició de la cançó de l'estiu. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
I el Sergi López, tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta, mare, t'estava dient ja el Sergi, Júlia, no portes guió? En plan, es vol com copiar una mica la teva
Júlia,
estratègia.
Júlia, què passa? No portes guió?
Exacte, no portes guió, ho improvises tot.
A veure, jo dic que al final sempre crec que tu i jo portem guió i al final mai l'acabem llegint. O sigui, que ja he decidit per portar-ho al mòbil per si de cap.
No, jo us vaig, jo us vaig seguint, és a dir,
exacte.
On dieu Manel dos punts, jo vaig dient el que em dieu que haig de dir, literalment. Si vosaltres després us sortiu del guió, ja no és cosa meva. A veure,
no, això no pot ser perquè jo et poso el guió. Manel, dos punts.
Dos punts.
Sergi, enhorabona, ets el guanyador,
i això no ho dic, i no ho dic, és veritat que no ho dic. A veure, any avui, a quin any estem? Avui estem al 2025, però a quin any viatgem?
El 2022, que fa relativament poc.
Relativament poc temps, és veritat.
Està el 86 fa un parell de dies, això passa ràpid.
Això, anem saltant d'època en època.
Per tant, any 2022, cançó de l'estiu. Júlia, quina és la teva proposta d'avui?
A veure, jo vaig fer una mica de context, perquè he triat la meva. Jo he de dir 2022. Sergi, tu i jo som del mateix any, del 2004. Sí. Aquell any vam acabar la selectivitat al batxillerat.
Molt bé.
Època en què la gent se'n va a Menorca o altres llocs.
Sí, està loca.
Sí,
jo,
sí,
concretament,
sí.
Em vaig anar a Platja d'Aro amb els meus amics una
molt
setmana.
Molt bé.
No me'n recordo. Ah, sí, David Cedida Curs, me'n vaig anar a Roma.
A Roma.
Que maco. Molt bé,
molt bé.
Per tant, context, final de curs, celebració.
Celebració, jo crec que aquesta cançó sonava a totes les discoteques, o si no deia totes, a quasi totes.
Val.
Bàsicament.
Uf, és que
crec
només
que...
amb això? No, només amb això, qui és, Júlia?
Gallina de piel. És en Quevedo.
Quevedo.
Amb en Bizarrap, que
és qui produeix. Que la cançó no es diu Quédate.
No.
Això és important dir-ho.
No es diu Quédate, és la Bizarrap Session número 52.
Sí.
I és que el Bizarrap sempre feia com així cançonetes.
Sí.
I els deia a qualsevol artista, veniu, jo xico la base i tu cantes el que vulguis.
Val.
I hi ha cançons també molt conegudes com la de la Shakira.
Home.
La de les mujeres ja no lloran, les mujeres
allò
facturen.
Allò va ser espectacular, eh?
Rolex, espectacular. No, Rolex no, però Casio i Renault van augmentar accions com uns...
Total. Uns... Escolta, amb aquest Quédate, Sergi, ho tens complicat, el que puguis explicar-nos a la segona hora,
porto,
eh?
Porto xixa.
Sí. Esperem que sí. És que aquesta cançó...
A veure, Sergi, potser la teva és bona, però Quédate ha estat número 1 durant bastant de temps en moltes llistes,
Jo no me'n recordo moltes broma. Cançons... Des de Despacito, potser, que ho haguéssim patat.
Tant com el Quédate.
Total.
Dir-te, ho tens complicat avui.
Clar, jo estava pensant també cançons així com molt exitosa, estava pensant el Despacito i estava pensant també en la del Tiburón de Henry Méndez, que aquesta potser es pilla com molt més lluny. Però és un hit de més, eh?
Despacito, què va ser?
Va ser una locura.
I us en recordeu aquella del Nosa, el Michel Teló, no? Sí, el Michel Teló, em sembla el noi.
A veure com és, Manel.
I el, com va ser, el japonès, no, coreà.
No aconseguirem mai que canti.
Com era el coreà, que també el de...
El Gangnam Style.
Gangnam Style. També us estic donant pistes per als anys que vindran. Pels anys que vindran, sembla el nom d'una novel·la. Nois, marxem, tornem d'aquí una estona amb més cançons a l'estiu, marxem amb Quevedo. Notícies, no és Quevedo, és la Maria Lara, però que ho explica genialment bé, i tornem després amb més Obert per Vacances. Fins ara. Que no sea contigo, dale guacha suelta.
Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj.